2 de febrer, la mesa de la comissió, amb majoria de PSOE i de Suma, ha acordat aquesta compareixença junt amb la d'una treballadora de l'U2, que també haurà de declarar aquest 2 de febrer. Les 12 i 4 minuts, tornem amb més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com.
Hola, benvinguts. Són les 12:05 en punt. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, tot d'una parlarem amb la doctora Maria José Hernández, que és a punt de jubilar-se i que per això ha escrit el llibre Orgullosamente Viejas. Parla de l'envelliment actiu, de com preparar el cos d'una dona per a aquesta tràngol, que de vegades és la menopausa, pràcticament desaparèixer de la vida activa quan una dona torna major. Tot això ja no ha de ser així, això era antigament. I avui en dia, amb exercici físic, amb bona alimentació i amb relació social amb un grup persones que t'envoltin, se pot envair perfectament de manera saludable i gaudir precisament de, per exemple, la jubilació, on arribarà ella d'aquí poc, que ben merescuda la tenen els qui han fet feina tota la vida. També continuarem parlant de salut, però en aquest cas amb un cuiner, però no per qüestió nutritiva ni nutricionistes, sinó perquè en Col·lo Rollo, d'ençà que va estar en el programa de supervivència de televisió nacional, s'ha marcat una rutina que cada dia cor des de, alerta, la Seu fins a dalt del Castell de Bellba en totes les escales que suposa i a més acompanyat de la seva cusa. Segur que en Collo va trobar que no estava en forma física i s'arria aquesta matada, per dir-ho, perquè hi ha molta escala, sobretot pel terreny, parlarem amb ella, veurem com ho fa i quan de temps ha hagut de menester per fer-ho així de manera rutinària. A la nostra radiografia mallorquina, avui amb en Joan Ferrés, recordarem el millor d'aquestes darreres setmanes, perquè hi ha hagut testimonis que verdaderament volen recuperar perquè han estat molt divertits o molt interessants. I per acabar, com sempre, parlarem amb un ajuntament, en aquest cas avui parlarem amb Muro, que modifica el seu pla general d'ordenació urbana per posar ordre d'una manera definitiva a les casetes dels capellans, que fa anys i anys i anys i anys que sempre hi ha una estira i arronsa amb aquest nucli turístic de Vorera de la Mà. Així que en Yolanda Ruiz a la producció, Rafa Andrés en el control tècnic, això és El Dia Mallorca. Diuen que qui anys passa, anys empeny. I també hi ha aquesta broma que diu que lo millor és morir jove, però lo més tard possible. Però també se diu que l'edat és un estat mental. Tot coneixem vells de 30 anys i jovenets de 70. Saber envellir és importantíssim. I per això avui parlam del llibre Orgullosamente Viejas, aspectos biológicos del envejecimiento femenino y más. La seva autora, nosaltres, que és la doctora Maria José Hernández. Bon dia, Maria José, com estàs?
Bon dia, Jaume, muy bien, molt bé, muy bien, gracias.
Bueno, parlant d'envelliment, però en sí, aquest cas de ses dones. Per què el llibre? T'has jubilat? Estàs vivint una nova etapa en sa vida? Quina part de Maria José hi ha en aquest llibre?
Realmente, bueno, no me he jubilado todavía, pero estoy a punto, ya tengo la edad adecuada. Y bueno, el libro surgió ya hace bastante tiempo cuando en nuestra asociación, ADIPS, Associació de Dones de les Illes Balears per a la Salut, pues surgió la idea de que, bueno, ya era hora de que empezáramos a plantearnos el envejecimiento, ¿no? Y porque estábamos como empezando a sentir que ya estábamos muy cerca, ¿no? Y bueno, empezamos a reflexionar, empezamos a pensar, hicimos unas jornadas muy interesantes en Santa Catalina. Todo esto empezó en el 2017. Yo me preparé pues un poco la biología del envejecimiento y ahí empezaron a surgir un montón de preguntas, muchísimas, ¿no? Que, claro, mi curiosidad científica pues hizo que empezara a investigar y a estudiar y a ver buscar respuestas, ¿no? Y por otra parte, también estas jornadas que hicimos de Embellir en Femení también se convirtieron en un taller que fui pues dando por todos los pueblos de la isla con Genérica, con el programa de Genérica del Consejo Insular. Y bueno, pues ahí empezó todo. Y ya llegó un momento que tenía tanto material que dije, ¿qué hago con esto? ¿No? Porque tenía muchísimo, había investigado mucho. Y entonces pues se me ocurrió, pues nada, voy a darle forma de libro, ¿no? Y así fue, ¿no? Y ahí empecé. Pero bueno, ya he estado como más de 3 años escribiéndolo y investigando, con lo cual, quiero decir, es un trabajo de fondo, ¿no?
3 anys, perquè tu dius que el major repte del llibre ha estat la documentació, la recerca d'articles científics perquè estigui fonamentat científicament. És a dir, 3 anys de recerca, ¿no?
Claro, exactamente. Sí, es que claro, información tenemos demasiada, ya lo sabes, ¿no? Ahora mismo vivimos en muchísimos aspectos una selva de información en la cual es muy difícil moverse, ¿no? Entonces la idea es, bueno, necesitamos algo que realmente nos diga cuál es la verdad, ¿no? Porque las opiniones son muchas, ¿no? Y entonces, bueno, la ciencia nos sirve de eje para eso, ¿no? Por eso es muy importante, he intentado que todo lo que dijera estuviera apoyado en mayor o menor medida por artículos científicos que en principio, bueno, pues han podido ya ser rebatidos, ¿sabes? Pero por lo menos tenemos una línea, ¿no? En la cual, por la cual movernos. Y esto, bueno, pues es laborioso, ya lo sabes, ¿no? El buscar, el resumir, el buscar evidencias científicas, pues lleva tiempo, pero bueno, es por otro lado un viaje muy apasionante, ¿no? A mí me ha resultado muy, muy interesante personalmente, ¿no? Todo lo que he aprendido.
I vull pensar que el públic a qui va dirigit el llibre són dones de, per exemple, 50 anys en endavant. Quin seria el públic?
Exactamente, está dedicada a mujeres a partir de los 45-50 años, ¿no? Que es una edad de transición para las mujeres en las cuales nos encontramos, pues, por ejemplo, con la menopausia, ¿no? Bueno, pues esta edad es una edad que, ya digo, es una edad muy crítica en la vida de las mujeres, ¿no? Pues porque pasan muchas cosas, no solo desde el punto de vista biológico con la menopausia, sino también desde el punto de vista social, con lo cual, pues es importante y me ha gustado mucho que precisamente sea este el punto que muchas lectoras me han destacado, ¿no? Como me ha centrado mucho las ideas, ¿no? Me ha servido para como tener una guía o tener una línea de actuación, ¿no? Entonces, bueno, pues eso la verdad es que me satisface mucho, ¿no?
La menopausa, ara que ho ha anomenat, és un cavall de batalla, és un cavall de batalla que du molt de mals de cap a moltes dones. En canvi, n'hi ha d'altres que la passen com si res. Sí. Nosaltres, per exemple, quan ens reunim amb tots els amics, la meva dona i les parelles dels meus amics, és que moltes vegades acaben parlant d'això. A mi me passa això, fan com una teràpia de grup. No, a mi, mira, jo no tenc calrades, aquests sofocos. Jo sí, jo no puc dormir, jo sí que puc dormir. Jo me pego de pressió. I te'n vas a la farmàcia i l'altre dia la mare d'una companya que té una farmàcia que té aproximadament 60 anys, aquesta farmacèutica me va dir, mira, te dono això que anuncien ara per la televisió, però què vols que te digui? La menopausa és una cosa que s'ha de passar i hi ha gent que ho passa d'una manera i dones que ho passen d'una altra.
Se sap
per què se viu de manera tan diferent d'una dona a altra? Perquè realment els homes, quan ho veiem des de fora, dèiem, mare de Déu, Mare de Déu, però clar, és que no, no dorms. Que si caldrà d'escalor, un pot de depressió, és que són un carmull de símptomes que poden durar anys. Se sap per què afecta a unes persones d'una manera i una d'una altra?
Pues desafortunadamente no sabemos por qué, pero sí sabemos, por ejemplo, que, bueno, esto es una transición por la cual todas las mujeres que llegamos a una determinada edad vamos a pasar. Que también hay mucho miedo social a este proceso porque se ha asociado de alguna manera socialmente con tienes la menopausia, desapareces de la vida social, ya no eres atractiva, ya no sirves para nada, te has hecho vieja, ¿no? Es ese mito social que añade a todo lo demás, porque la menopausia es un proceso, como todos los procesos biológicos, que tiene un componente biopsicosocial muy importante. Entonces, depende de cómo hayas llegado hasta allí, depende de cómo haya sido tu biología, depende de lo que hayas hecho por ti, depende de cómo te lo tomes, depende, ¿entiendes a qué es? Es multifactorial, con lo cual es muy difícil encontrar una causa. No hay una causa, hay muchas causas. Y lo que te decía, es un momento de transición en el cual se juntan muchas cosas. Los hijos se van de casa, las relaciones de pareja ya no son como eran, en fin, pasan cosas y luego pues está efectivamente el cambio hormonal que representa la menopausia, ¿no? Que desafortunadamente está muy mal visto en general en la sociedad y hay una gran presión y sobre todo está muy medicalizada, ¿no? Entonces lo que podemos concluir es que la mayor parte de las mujeres tienen algunos síntomas durante algún tiempo, que puede ser alrededor de un año o dos años, pero que después la vida es absolutamente normal, que no pasa absolutamente nada y que sigues y que al revés. O sea, lo que yo he querido poner énfasis es en lo bueno que viene después, ¿sabes? Porque el envejecimiento o la vejez está mal vista, hay mucho edadismo. Entonces mi mensaje ha sido todo el rato positivo. Oye, ponte contenta que has llegado hasta aquí, hay gente que no ha llegado y que además te queda por delante un mundo de posibilidades, ¿sabes? Nada de fin de nada, sinó todo lo contrario. Ese es mi mensatge.
De tota manera, jo no sé fins a quin punt, si no hi ha un tractament que se pugui receptar. També s'anuncien per televisió productes que prometen ajudar a la pèrdua del desig sexual, aquestes calrades, els sons, el cansament, la fatiga, engreixar, perquè també, clar, una dona se vol veure, una dona i un home se volen veure bé, però clar, asseguren que duen lúpol, melatonina, vitamina B6 i B12, vitamina D, però jo no sé fins a quin punt això és un poc enganar, no sé si això és enganar vostè com a metge, a la dona menopàusica, no sé si ho haurien de dir, escolta, com me varen dir a mi, escolta, això i res, mira, què vol que te digui. No hi ha un poquet d'aquí de màrqueting?
Totalmente, es lo que te digo, ¿no? Es se utiliza, como se han utilizado casi todos los procesos de la vida de las mujeres, los procesos relacionados con nuestra maternidad, ¿no? La regla y todo esto, todo se ha medicalizado mucho. Y la menopausia es un ejemplo. Ha habido siempre campañas muy agresivas para decir, toma esto, o incluso la terapia hormonal, ¿no? Bueno, en este momento tengo que decir que la terapia hormonal ha sido revisada y ahora ya se dice que se puede dar sin ningún riesgo de cáncer. Yo te puedo, tengo que confesar que no me he actualizado en este tema en este momento porque es muy reciente y todavía no tengo criterio para saber. Hasta este momento decíamos que la terapia hormonal tenía muchos riesgos, ahora resulta que no. Entonces, bueno, lo dejo en suspenso, si quieres me lo preparo y otro día hablamos de la terapia hormonal, por ejemplo, si te apetece, ¿no? Sí. Porque, bueno, tiene mucha amiga todo el tema de la terapia hormonal.
No me torna para orgullosamente vieja, es libre de la doctora María José Hernández, en que están hablando. Avui en día, las dones de más de 50 años, yo recuerdo cuando era petit que no sé, les dones avui en dia ja no és el mateix. És a dir, jo recordo la meva predina, en 70 anys, vestida de senyora major, no?
I ara... De vella.
Sí, vestida de vella, pobreta, salsia, però arribava un moment en què les senyores ja se vestien de senyora major, de vella. Però ara jo vaig pel carrer, vaig senyores ja de 70 o 80 anys, i les vaig allà amb una camiseta, amb uns texans, amb unes sabatilles... Amem. Ha canviat la cosa, eh? També, sí. Sobretot estèticament. Perquè, clar, hem de pensar que una senyora que ara té 80 anys, fa 40 anys en tenia 40. És a dir, i fa 50 anys anava a la discoteca. Sí. Per tant, ja no és allò d'aquelles senyores antigues vestides de negre de dol tot el dia. El manco aquí sí que, per exemple, hi ha estrelles de cinema que tenen 50 o 60 anys que estan en el seu millor moment professional. Moltes dones van en el gimnàs, fan moltes activitats. Sí. Per aquí sí que hem avançat, no?
Sí. Lo primero que tenemos que reconocer es que ha habido un aumento espectacular de esperanza de vida en el mundo. No solo en países civilizados, que es como lo curioso, ¿no? Sino que es a nivel global, en países considerados del tercer mundo, también hay un aumento muy espectacular de esperanza de vida. De tal manera que tú estás hablando de tu padrina, que es del siglo pasado,
exacto,
en el cual la esperanza de vida era como incluso 20 años menos que ahora, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pues efectivamente se ha alargado con la suerte de que además lo hemos alargado la vida, pero no a costa de, digamos, la última etapa en la cual estamos hechos polvo o que podemos estar más hechos polvo, sino en un intermedio que es a partir de los 50, es decir, de los 50 a los 70 hay como una especie de nueva juventud. Vemos a las mujeres y a los hombres, ¿no? que han cambiado radicalmente, que no tienen ese aspecto ni tienen ni su cuerpo es así, ¿no? Y otra cosa muy importante que hemos aprendido en estos 100 años o 50 años es que podemos aumentar la durabilidad de nuestro cuerpo, es decir, podemos mantenerlo, si sabemos cómo, podemos mantenerlo funcionalmente mucho mejor si sabemos cómo. Entonces, pues ahí está la ciencia de la alimentación. Yo hablo mucho de nutrición. Para mí es esencial el comer bien para poder estirar esta capacidad biológica de nuestro cuerpo de estar bien. El ejercicio, cada vez se habla más, ya sabes. Ahora se sabe que el trabajar el músculo, el hacer fuerza, que es la palabra más de moda en este momento,
sí,
el hacer fuerza es esencial, no solo para mantener nuestro cuerpo, nuestro esqueleto, nuestros músculos, sino también para mantener nuestro cerebro, que es otro de los grandes retos que yo abordo mucho en el libro, porque es el deterioro cognitivo, la demencia, pues es una de las espadas de Damocles que se te ciernen cuando empiezas a envejecer, ¿no? Y que asusta bastante, ¿no?
Claro, es que yo ahora le iba a demanar, quan vostè, ara que ha parlat també de l'exercici i l'alimentació, quan vostè diu preparar el nostre cos perquè mos acompanyi en aquest nou cicle. És a dir, seria això, bona alimentació, exercici, relació social, també, m'imagino.
Exactament.
No?
És a dir, importantíssim. Les amigues.
Exacte, sí, el grup, anar aquí, anar allà, no estar aturat allà, com jo sempre dic antigament, d'aquell senyor que se jubilava i se n'anava a donar de menjar els coloms a la plaça. No, això mai. No? És a dir, preparar el nostre cos perquè ens acompanyin en aquest nou cicle a partir de 50 anys, les dones, ho podrien reduir en relació social, a bona alimentació i fer exercici, moure-se.
Y trabajar el cerebro, y en otros sentidos, ¿no? O sea, las relaciones sociales nos van a estimular mucho, por supuesto, pero luego seguir estudiando, por ejemplo, seguir leyendo, seguir escribiendo, seguir con hambre de conocimiento. Eso es un gran alimento para nuestro cerebro y es otro de los objetivos, ¿no? El seguir trabajando nuestro cerebro, ¿no? Para seguir aprendiendo. Que no solo es un objetivo, sino que además le da luz a la vida, ¿no? El tener, decir, madre mía, todo lo que me queda por aprender todavía, ¿no? Todavía tengo muchas ganas de vivir, aunque solo sea por eso, ¿no?
Ya ho sabeu, vos recomanam el llibre Orgullosamente viejas, aspectos biológicos del envejecimiento femenino. La doctora María José Hernández va començar a s'endur-te l'any 93 quan va arribar de la península i encara fa feina, m'imagino, encara són espases, no, doctora?
No, yo dejé la medicina y me hice quiropráctica y tengo una consulta privada en Palma que se llama Quirovida y trabajo como quiropráctica, pero ya me queda muy poquito, o sea que enseguida me voy a jubilar. Sí. Y encaro la nueva etapa, pues como te he dicho, con muchísima ilusión, muchísima ilusión.
La quiropraxis, una ciència encara no ben reconeguda a Espanya,
no,
perquè a molts mos ha adobat, per exemple, una hernia discal. Podem anomenar en Jan, en Jake, un caramull de companys seus, que sí que han adobat coses. A mi m'hi va enviar un traumatòleg, el doctor Paco García Ginard, un metge que me va enviar en el traumatòleg,
en
el quiropràctic, en Paco García Ginard.
Los amo.
Sí, li vaig dir, ei, tu saps que ets un metge modern, si quiropràctics també podríem parlar un dia de quiropràxis, una tasca...
Cuando quieras, estoy encantada, soy una entusiasta.
Mira, María José, mos queda pendent la teràpia hormonal, mos queda pendent la quiropràxis. Vale. Ja t'avisaré, perquè me sembla que tornarem a parlar, perquè és molt interessant parlar amb tu, i entretant, recomanem a totes les dones de més de 45 anys el llibre Orgullosamente Viejas de la doctora María José Hernández, perquè el metge, el quiropràctica, ha passat per lo que està parlant, per tant, sap de que xerra. Moltíssimes gràcies, Maria José. Estarem en contacte. Un plaer.
Estic encantada, jo també.
Gràcies.
Molt bé, Jaume, gràcies a tu.
Entretant, continuem amb més coses el dia a Mallorca.
I de tres ràdios, humor.
Mentre es dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. I Vetres, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
De 4 anys té aquest Groove is in the Heart de D-Light i sembla més actual que mai. Música marxosa perquè en deixem parlar de marxa, de sa marxa que du el cuiner Collo Rollo, que no deixa de sorprendre'n molts. Fa poc va participar a un conegut programa nacional de supervivència i, de fet, està ara compartint a les seves xarxes socials la seva rutina d'exercici que fa pels carrers de Palma. Concretament, des de la Seu fins al Castell de Bellver, passant pel Terreno. 3 quilòmetres, diu ell. Collo Rollo, bon dia, com estàs?
Què tal, com anem? No, escolta bé, no. 8.
Ja deia jo que era molt poc. 8.
No. Con lo que me cuesta, no me quites 5 o 6
no.
quilòmetres.
No.
Escolta bé, eh?
I només en 50 minuts.
Va, mira, yo lo que hago... No, lo que hago en una hora más o menos son 8 kilómetros.
Mare de Déu. Però, què t'anava a dir, mem? Això m'imagino que has començat poc a poc, perquè, per exemple, si ara m'ho recomanessis a mi, què me recomanaries? Que començàs fent-ho a peu sense córrer, no?
Sí, yo lo que han fet ha sido... Primero, empecé tira-tira andando Y lo que pasa es que creo que a mí, como soy un poco hiperactivo, lo que busqué es que cada día cambio el recorrido, ¿no? Entonces, lo que fa, aparte que yo 3 días a la semana me voy a la Sarriera con Malosi, mi entrenador, a entrenarme allí y hago un poco de también de gimnasia, un poco una rutina de gimnasia, ¿no? Porque siempre no solamente andar, hay que, yo intento complementarlo, ¿no? Pero cuando surto a caminar y a andar, yo empecé con 2 kilómetros y poco a poco fui subiendo ya 3, 4, 5 y hasta 12 kilómetros tranquilamente, ¿no?
I com t'ha pegat aquesta brusca? Perquè en el concurs vares veure que havies de millorar la teva forma física, perquè tu abans no. Això no ho feies, no?
Sí, no, yo había comenzado, fíjate, yo había comenzado en junio del año anterior del concurso. O sea, yo me había dado cuenta un día de repente, dije, Coldo, ostras tú, se te ha ido la olla, poco a poco, no te das cuenta y vas cogiendo, pierdes la rutina de hacer ejercicio, pero entre recetas de TikTok, de Instagram, lo otro, no te das cuenta que vas picando y no quemas lo mismo.
Ya.
Y un día de repente me di cuenta, dije, ostras tú, mañana empiezo. Y fue como, aparte, equilibrar un poco más la comida. Y bueno, y tira, y entonces, claro, luego en Palma me lo paso muy bien andando, ¿no? Y además a mí me dicen algunos, joder, Coldo, cuando vas a andar no te paras. Pues no, cuando voy a andar, cuando veo amigos, les digo, de más charlarán porque ahora estoy centrado,
sí.
Porque si no,
sí,
me
sí.
Pegaría, no pararía, no... Cuando vas a andar, tienes que ir a andar.
Sí.
No puedes ir a... Yo, fíjate, incluso con gente que me dice, Coldo, vamos a andar... ¿O vamos a correr juntos? No, porque no, oye, no paran de hablar, me cago en dedo.
Claro,
no entiendo cómo.
Porque hemos conegutos, es normal, Coldo.
Sí, pero no, yo lo que no entiendo, personas que salen a andar, la virtud tan maravillosa que tienen de que pueden correr y andar charlando.
Ah, no, per això diuen que dona flato. Això me deien a l'escola, a la classe d'educació física, que te pot pegar flato. No
sí,
sé,
sí.
No sé.
Pero,
si és bona.
O també és vera que hay que ser més joven. Entonces yo lo que fan, tú, mucho, mira, me agrada molt, ¿no? Y uno de los caminos que me gusta mucho, desde yo tengo el taller de cuina, Marqués de la Cenia, ¿no? Entonces surto y me fan el paseo marítimo hasta el Bellver. Pero, claro, por allí lo que me hago es que me meto todas las escaleras, que a veces la gente no nos damos cuenta... Qué maravilla de escalinatas tenemos, fíjate.
Maravilloso.
Pots
pujar però és que des del passeig marítim pot posar per escales fins al castell de Bellver. És meravellós.
No, però escolta, tu mira, tu surtes, mira, Monseñor Palmer, baja el Monseñor Palmer, donde estaba antiguamente, que se dice, el antiguo Meliá, ¿no? Que ahí está el Izacaya, tal, va, bajas. Bueno, ahora te metes hacia la derecha, vamos a dejar las nuevas. Hacia la derecha, mira, tienes las primeras escaleras, son las de Bellver.
Uh-huh.
Que la primera vagada, ya te la haces una vez, bajas, y ya cuando tienes el ritmo cogido como yo, pues te las subes 3 veces para calentar el cuerpo. Bajas, sigues andando, tin-ton, tin-ton, llegas al Titos. Las de atrás del Titos quedan a Gomila.
Sí, señor.
Magnífica. De allá las vuelves a bajar y llegas un poco más adelante y te encuentras con las que van al jardín.
De esa cuarentena.
A los jardines.
Sí, sí, sí.
Exacto. De allí vuelves a bajar y llegas a la plaza. Mira, y bueno, en las bajas o ya de ahí te vas directamente, escúchame, a la plaza Gomila y subes las del castillo de Bellver.
Sí, señor. Exacto.
Del castillo de Bellver bajas tranquilamente trotando hacia la calle Polvorín.
Sí, señor.
Y en el Polvorín te metes en Dover Graver y ahí tienes 2 escaleras que son más duras que las del Bellver.
Exacto.
La primera es para calentar a la izquierda, pero luego llegas un poco y está la iglesia del terreno.
Uh-huh.
Esas escaleras, escúchame, son, como dirían en la Vuelta Ciclista a España...
El Tourmalet.
Exacto. Sí, sí, porque engañan y es como que llegas hasta la calle 2 de Mayo,
sí,
arriba
señor.
Allá.
Sí, señor.
Claro. Entonces luego tienes, por la parte de un poco son español, tienes otras, claro, entonces claro, que metes mucho cardio y metes y ves zonas de Palma que a veces no visitamos. Yo creo
claro.
que irte luego, mira, cuando sales de aquí y te haces a la inversa, ¿no? Bajas de aquí, te metes por donde estaba el Capuchino, ahora que han hecho las reformas, te encuentras que en San Magín tienes unas escaleras maravillosas y cuestas para bajar, llegas a la catedral, a la derecha donde estaba antiguamente la Lubina, tienes esas escaleras maravillosas para subir,
sí,
que de ahí
sí,
ves
sí,
unas
sí,
pistas,
sí.
y luego te metes un poco hacia la izquierda y subes al baluar.
¡Oh, qué maco!
Y dentro del baluar están las escaleras que se suben a las terrazas, que puedes subir y ves todo Palma.
Mira, és que i a més, alerta, tot això ho fas en Sacusa, en el yaqui.
El yaqui sí, no, sí, el yaqui, si no salgo a andar me muerde los tobillos.
Però i aguanta, no se queixa.
No, espera, es que mira, hay uno de los problemas que tenemos las personas que tenemos perros, es que pensamos que el perro no tiene que andar. El perro, cualquiera, desde un chihuahua y tal, tiene mucha resistencia, son perros, y el perro lo que su hobby es andar.
Clar.
Sí, el perro...
És un animal, clar.
No, es que le encanta andar. Es el problema de los perros es que dicen, es que se va a cansar. No, el perro no te preocupes que no se cansará. Si el perro le acostumbras a andar, que es lo normal. Si lo hacemos como cualquier persona, que nos quedamos en la poltrona, al final nos cuesta igual que al perro igual que a nosotros.
Mare de Déu.
Però...
És que, no, anava a dir una cosa, que nosaltres de vegades aquí dèiem, és que molts no coneixem zones com tu has dit, hi ha racons de Palma, que molta gent no coneix. Mira, una bona manera de conèixer totes aquestes escales mateixes que has dit que van des carrer 2 de maig a l'esquerra Robert Graves, allò és preciós per fer fotos. I jo convido des d'aquí tots els oients, que de vegades sempre dic, segur que no heu estat a tal poble, segur... passegeu pel terreno, però a peu, tira, no ho faceu ara el que fa en Collo, que ho fa a tota la pastilla, perquè ja està entrenat, però tindreu beneficis cardiovasculars, caminar és molt barat, i és un gran exercici, i a més veurem, hi ha unes cases per allà, Collo, precioses, d'aquestes cases indianes, d'aquestes de fa 100 anys, no?
Però escolta, és que a vegades nos olvidamos, jo canvio, mira, hay momentos que me cojo y me voy hacia la parte de atrás, y me meto andar por los polígonos, es que o te vas a una zona y te metes por songoleo que no has estado nunca.
Claro.
A veces hay cosas que te sorprenderías en barriadas que no te pasa nada, que no vamos, y que si entras andando chun 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 recorres calles que conoces la ciudad. Yo una de las grandes suertes que tengo haber hecho esto que me he metido de meterme a la costumbre de andar y trotar por la ciudad, el urbano, es que he conocido Palma y cada día flipo totalmente. Claro. Con las casas, con las esquinas, con esos pequeños artistas, porque yo digo que hay payasos y grafiteros, ¿no?
Claro.
Esos sitios magníficos que te metes por una zona que está como parece abandonada, pero pasas ¿no? Y dices, ostras, qué maravilla.
Sí.
O miras, o vas andando por la calle y te metes por el casco viejo. Y cuando dicen, Coldo, es que tú vas muy pronto, digo, escúltame, es que sortir un sábado a las 7 de la mañana, andar por el centro de Palma, por el casco viejo de Palma, es una flipada. Es como volver a los años, al 1900.
Sí.
No hay coches, no hay gente, la ciudad es... Entonces, yo creo que hay momentos para disfrutar, y Palma tiene una historia cultural, que andando te das cuenta, vas viendo, incluso te das cuenta de cómo huele la ciudad. Ah. Ese horno, esa panadería.
Ah, exacte. A veces es que, lo que yo digo siempre, Collo, no coneixem Ca Nostra. De vegades el món anem a viatjar i no coneixem Ca Nostra. Sempre jo faig propaganda dels pobles, però la capital, Palma, és preciosa. És una de les ciutats més antigues de la Mediterrània. La va fundar 15 Cecili Metella i 123 abans de Crist. Han passat un caramull de cultures. Tenim una herència cultural meravellosa i sempre s'hi pot passejar. Collo, moltíssimes gràcies per atendre'm-nos. Moltíssima sort.
A tots.
I enhorabona, perdó, aquest exemple a les xarxes. Caminar. Començau caminant, que és un gran exercici. Com va començar fent en Collo Royo, i ara mira'l, ja l'encalçaràs. 8 quilòmetres en una hora. Gràcies, Collo, una ferrada.
Una abraçada. Moltes gràcies, estimat. Adéu.
Gràcies. Nosaltres ara anem amb la nostra radiografia mallorquina.
Radiografia mallorquina, amb Joan Farrés.
Una radiografia mallorquina que cada dia practicam per saber com som els mallorquins i mallorquines, i avui volem fer una pausa per aconseguir precisament aquesta tasca. No farem una entrevista, avui escoltarem fragments d'entrevistes recents que en Joan Ferrés i un servidor han fet en aquesta secció i que mos ajuden a recordar i saber més una mica més com som, Joan.
Així és, Jaume, avui divendres toca això, no? Ja és habitual durant els divendres repassar el que han fet durant la setmana. I nosaltres repassam en aquest cas el que han fet en aquestes darreres setmanes, perquè tu has dit que cada dia intentam donar a conèixer més detalls d'aquesta idiosincràsia mallorquina tan peculiar. Ho fem a través d'aquestes entrevistes a persones vinculades social i culturalment a Mallorca. I avui aturam un moment per recuperar reflexions que ens han anat deixant les persones que ens han visitat. Com, per exemple, començam amb l'actor i director Toni Lluís Reyes, que durant els dies de Sant Antoni va estrenar a Manacor l'obra de teatre Ai, Joaquín, que has vengut de prim, mítica sarsuela històrica, molt arrelada, precisament, a Manacor i a Mallorca, i explica aquell viatge que varen fer molts de mallorquins i mallorquines emigrant cap a les Amèriques. Parlàvem amb ell, per tant, d'emigrar, de cercar-se la vida, i per això aquesta obra, com diu ell, escoltau, mai passa de moda.
No ha passat de moda, de fet, de cada vegada té un punt més d'actualitat, perquè xerra de com els mallorquins se n'anaven a Amèrica, a fer fortuna, com tornaven. Per tant, està a l'ordre del dia. Aquí a Mallorca no deixem de tenir gent que ve de fora i, per tant, també és una manera per entendre la gent que ve, perquè nosaltres també vàrem ser des que mon vàrem anar. I per quins motius mon anam, per quins motius mos movem, per quins motius deixem que nostra. I en el final també és un cant a la mallorquinitat, és un cant a s'estima la terra, s'estima a les nostres arrels, i per tant ho té tot. I la gent passa molt de gust i per això sempre que s'ha anat fent en Joaquín ha estat, diguem, un cert èxit de públic. No vull dir un èxit de sobre, sinó un èxit de públic que, per tant, de retruig és això, és un èxit de col·lectivitat, de sentiment, de poble.
I aquests darrers dies, a la radiografia mallorquina, també he parlat de matances, ja que cada any a Sant Joan fan una sobrassada de rècord, una molt bona excusa, aquesta de fer una sobrassada, que després la degusten durant el mes d'agost, perquè això de celebrar matances també serveix per fer-ho amb la gent del poble i una manera perquè no se perdi aquesta tradició. Podem escoltar un fragment del que ens explicava en Guillem Bausà del Centre Cultural de Sant Joan, que organitzen aquestes matances, de com participen els joves en aquesta festa.
Allà sempre hi ha el mateix hàndicap quan parteixen aquests atlots. Qui vol clavar la guineveta en el parc? Que això és una cosa que és com a surrealista. Aquests atlots van conegut, han vist que és necessari fer sacrifici del parc i darrere això hi surten el que són les llangonisses i botifarrons i tot aquest elements. Feim frit per berenar, pilotes, llavances per sopar, tota aquesta carn que mos surt i tota aquesta part mega astronòmica que mos en revolta, aquests atlots ho disfruten. Del famous park, les diuen quina part és cada una del parc, per què serveix cada cosa, si és més bo per menjar això o no és més bo, això s'ha de salar, tot això ho van coneguent. I aquests atlots hi poden ser mans. Hi ha una trentena d'atlots que tots se barallen per fer coses en el parc.
Ja veu, Jaume, de fet, en Guillem record que responia a la teva pregunta, que era això, sí. No? De com fent que jo, fins i tot els nins, no? que tu encara recordes aquelles primeres matances i que a vegades sí, te pot xocar molt, no? De nin.
En nins, sobretot de Palma. En nins de Palma m'ho xocava molt. Clar que sí, clar que sí.
Idò, des d'aquí també se feia aquest esforç, no? Per també que els nines i els joves s'hi fiquin en aquest món. Com dèiem, en aquesta radiografia mallorquina que practicam cada dia, fem una mica de recerca d'allò que ens defineix i també, en aquest sentit, hi té molt a veure la nostra gastronomia, perquè en parlam molt en aquest programa i fa uns dies parlàvem de les tomàtiques de Ramallet. Hi ha molta demanda d'aquest ingredient bàsic del nostre pan amb oli i d'altres plats, perquè tu, Jaume, també dius que en la tomàtica Ramallet no només fas pan amb oli.
Jo és que ja només empre la tomàtica d'enfilar, de Ramallet, no sé, és una mania. Hi ha la cor de bou, la rosa, n'hi ha moltes de bones, però no sé, és com un cadascú té les seves manies,
sí,
no?
Sí, sí.
Per jo la tomàtica ha de ser de Ramallet, sempre, tot l'any, per
i
tot.
I per això també en parlàvem, no? Perquè hi ha demanda de tomàtica de Ramallet, bona senyal, aquí a Mallorca, però com a conseqüència, a vegades se mos intenta vendre una varietat que no és ni de Ramallet, ni és nostra, tampoc. Així ens ho explicava Naina Socias, de l'Associació de Varietats Locals de Mallorca.
És complicat. Cada vegada diria que és més difícil poder trobar domàtiga Ramallet de varietat local, tot i que hi ha alguns bastant de pagesos que en fan, però crec que és un dels productes que té bastanta demanda i que això ha fet que hagi hagut una segona línia de domàtiga que s'anomena Ramallet i se troba en el mercat i no ho és. És una varietat híbrida que té un cultiu fora de temporada, és a dir, la domàtica de Ramallet de varietat local, com totes les domàtiques, se cultiven, és un cultiu d'estiu, però tenint la gran sort que aquesta té una conservació postcollita molt llarga, no? Que durant els mesos de novembre, desembre, gener, febrer, març, podem seguir consumint-la, perquè s'ha conservat molt bé una vegada s'ha cuit, no? I en canvi, aquesta que és la comercial híbrida, la varietat híbrida, se comercialitza just després de cuir-la, perquè és un cultiu d'hivern, un cultiu sota plàstic, amb hivernacle, i té unes altres condicions molt diferents, i l'origen de la llavor és un altre, no? Per tant, no és una varietat del poble, no és una tomàtica que té un valor patrimonial
Cau el sol de l'hora baixa dins l'horitzó damunt la mar i s'ha de l'avion.
Ara és més mallorquí que escoltar Tomeu Penya versionant Antonio Font.
Oh. Sí, és una... per en Joan Miquel i en Pau i companyia de sou, no, tu.
És que fixa-vos-hi, perquè és una versió en acústic que m'agrada molt. Anem a escoltar-la.
Espanya segueix i una pluja suau de pols d'estel·lat. Cau el sol de cervesa.
I d'ací, amb aquesta alegria, seguim reflexionant sobre el que ha donat de si aquestes radiografies mallorquines que practicam i practicarem en aquest programa. També hem comprovat moltes vegades que Mallorca ha canviat molt, canvien els paisatges, canvia la gent, canvien els comerços, no? I aquells comerços també de tota la vida, aquells comerços emblemàtics, han de dir que ho tenen difícil per resistir. Sobretot, per exemple, a Palma, a Ciutat, perquè la merceria de Ca Doña Àngela, la més antiga d'Espanya, diu aviat, fa poques setmanes tancava. I el seu propietari, Miquel Aguiló, mos explicava per què.
Ca Doña Àngela acaba perquè m'he jubilat. Bàsicament acaba per això. També per parc temàtic que s'ha convertit al centre, no només de Palma, per el que sent i veig, per totes les ciutats. Centres de set ciutats que s'han tornat parc temàtic, totes pels turistes i una merceria pels turistes només és com una cosa d'un record de les senyores majors que venen i diuen la meva ciutat, hi havia una merceria com la teva, i ja no en queden. Però bàsicament és això, i cada pic està més, sobretot en l'estiu, més ple de turistes. La gent local cada pic ve menys en el centre de Palma per les dificultats d'arribar fins al centre de Palma, per l'agòbio de tanta gent, i és molt més fàcil anar a un puesto a una parques gratuïtament i trobes tot el que cerques a un puesto relativament petit, cobert, en calefaccions, a l'hivern, amb aire condicionat en l'estiu, i és més còmode. I això pot ser nota.
I, Miquel, quin recordes? Quin...
Corrent ses fileres no vendran cacabells. Alegria.
I, evidentment, Jaume, parlar de Mallorca és parlar de turisme.
Sí.
També n'hem parlat
molt
en aquesta radiografia mallorquina. De fet, fa pocs dies conversàvem amb en Daniel Kegles, qui s'ha dedicat durant molt de temps en el sector hoteler. De fet, molts deia que quasi va sanat a un hotel.
Sí.
I escoltau, perquè va ser ben interessant, com ens explicava la diferència d'aquell turisme inicial a Mallorca, aquell de fa ja dècades, en aquest turisme actual.
un temps, en aquell temps ja recordo que venien els turistes, venien dues setmanes a l'hotel. Què passa? Això mos canvia tot. En dues setmanes que els teníem aquí, teníem temps de conèixer-los. Teníem temps d'estar amb ells. Ells tenien temps de conèixer-nos, de demanar-nos qui som, com és la nostra cultura, què menjam, a on anam. Molt d'aquests clients els agradava tant. Era un temps on tot era molt més verd, jo també. I en aquell temps hi havia molt de repetitius, que venien un temps i l'altra temporada tornaven. Havies client de saber que venien un mes, dos mesos, tres mesos. Per lo tant, era un client molt més proper a nosaltres. Jo record de clients d'altres anys que veníem i jo, com a fill de director, o altres persones, com a fill d'un camarer o de la dona de Fenet, els duen xocolates, els duen galletes, els duen cosetes, sempre un petit detall. I eren molt, molt més proper. Això és la gran diferència de lo que teníem abans a lo que tenim ara. Ara tenim estancis de 3, 4 o 5 dies. Diguem, una manera de xerrar, venen a tir fet.
Yeah.
És a dir, els que venen, venen a tir fet. I ja no és tan important Mallorca. A les persones de Mallorca, me refereix. Ja no som nosaltres importants. Un temps sí érem importants, nosaltres pels turistes. I d'aquí nosaltres li teníem aquesta estima, als turistes. Els estimàvem molt, perquè també els se deixaven estimar, perquè ells venien a aprendre de nosaltres, a veure com érem.
Alegria, cervesa, xap...
Sí que és cert que des que l'altra setmana parlàvem amb un caramull de gent, d'un caramull de temes diferents per a tots, sempre sentats en ca nostra.
Així és, sempre men com som, nosaltres.
Joan, moltes gràcies.
A tu, bon cap de setmana.
Salut. Nosaltres ara, per acabar, pegam un vot fins a Muro. We don't need no education. We don't need no thought control. Volem permetre la llicència, no?, de Breaking the Wall, de Pink Floyd. Cada dia parlam amb diferents ajuntaments mallorquins per saber quines novetats hi ha en els nostres municipis, quines obres estan investint, i avui mos detornem a Muro perquè invertirà 240.000 euros en revisar el Pla General d'Ordenació Urbana, perquè és de l'any 2003, si no anem malament, i clar, ja han passat 23 anys. I a més, també Muro també redactarà un pla especial per als capellans, per establir unes bases per regular aquest bé comunal que són les casetes dels capellans. Saludam en el Balda de Muro. Miquel, perquè bon dia, com està, Balda?
Bon dia, bon dia.
Bueno, els capellans hi ha veïnats que han remodelat les casetes d'estiuets, però, en teoria, mos expliqui així breument, perquè no són de la seva propietat, sinó una concessió municipal que van heredant de generació en generació. Per aquells que no coneguin el cas dels capellans, que és molt particular. Com ho podríem resumir, això, en un instant?
Bueno, jo sempre he dit que els que estan a capellans, els diferents morers que estan a capellans, són un privilegiats, perquè tenir una petita vivenda, en aquest cas una concessió administrativa que dura 6 mesos, tenir-la a 40 metres de la mà és la seva importància, perquè qualsevol vivenda en aquesta distància de la mà ja pot mirar com a mínim, com a IBI, el que paga. Com a mínim això. I no xerrant de quan hi ha una compra-venta. És a dir, és impressionant. Però aquesta concessió és especial perquè està dins damunt un sòl comunal, és a dir, de tots els morers. Per tant, això l'únic que hem de fer és intentar reorganitzar i organitzar tot el que és secret dels capellans. Bàsicament, per a mos defensar davant la incursió que mos va fer Costes, on va intentar moure la línia de costa i que fa reserva de domini públic. Per tant, això és un tema, és a dir, nosaltres fem un pla especial per intentar defensar-nos davant qualsevol contingència que vengui des de l'estat central.
Costa sempre mostrar que els nassos a Mallorca. Quan se borrasca Glòria no deixaven els baldes fer obra a vorera de la mà. Sempre han de tenir la darrera paraula a un despatx de Madrid. És verdaderament incomprensible. Crec que és que el que voleu també és posar xarxa de clavegueram en els capellans per connectar-los a depuradora. És així?
És així. Un dels reptes que també tenim és que ja s'ha fet en les negociacions d'aquesta nova edat que estem intentant fer entre Santa Margalida i Muro a una zona mitjana entre les dues poblacions per intentar tenir una sortida de totes les aigües brutes de capellans que puguin connectar directament en Serar i això donar la possibilitat que millorem la qualitat de viure a dins capellans tenint aigua corrent en tots els sentits.
Clar, ara els carrers són d'arena. Això canviarà?
No. En principi no ha de canviar res. És a dir, nosaltres el que tenim, tenim. I això és fer un poquet, un pla especial damunt el que ja tenim. Vale? I és una manera de que nosaltres puguem reorganitzar totes les vivendes que hi pugui ballar.
Teatres de les casetes que s'utilitzen com a restaurant de platja. Aquest nou pla els hi afectarà? Hauran de tancar, hauran de fer qualque cosa, qualque paper? Què passarà amb aquests restaurants?
En principi, nosaltres el que intentarem és fer aquest pla especial que s'ha de fer, reorganitzant tot això, que mos quedi talment com està. Això és el nostre objectiu. Vale? Però un pla especial és un pla especial. Per tant, després s'haurà de fer una reorganització de les casetes, les concessions. Tot això s'haurà de veure, que llavors ja veurem com queda contemplat. Com a mínim, el que hem de fer és regular això. I una vegada que ho tinguem regulat, després ja prendrem les decisions que s'hagin de prendre damunt totes aquestes situacions.
He llegit una cosa que no he entès i per això li volia demanar. Ha caducat la partió. Què vol dir que caduca la partió dels capellans? Què significa?
Bueno, mira, tot Mallorca, en el seu conjunt, costes ha anat tancant i fent una línia des de Palma, passant per totes les zones, fins a arribar una altra vegada a Ciutat. Però l'única part que no ha pogut tancar costes és la zona de Capellans. Per què? Perquè realment la zona de Capellans, des del moment que és una zona comunal, no s'ha de tractar igual. Què passa? Que en el moment determinat varen iniciar un procediment deslinda de tota la zona de capellans i, com que nosaltres vàrem aduir a través d'un informe que molt va fer en Fèlio Boussà, que és, com bé sabeu, professor de la universitat, i és una de les persones més enteses en temes d'urbanisme, vàrem poder defensar que en això no era un bé particular, era un bé comunal. I com a tal, s'ha defensat. I aposten, nosaltres ho hem pogut aturar, simplement aturar. En el moment en què l'Estat tornarà a decidir que ha de tancar aquesta línia, ho tornarà a plantejar. El que passa que, si bé ha estat això, casetes particulars, amb una, diguem, amb un nom concret que no fos Ajuntament de Muro, segurament ja hauríem fet una expropiació, ja hauríem passat per damunt, igual com han fet a les diferents zones, a València o altres zones que estan en la mateixa situació, de distància de la mà, que han hagut de tomar cases perquè estaven dins domini públic.
Clar. I també, de tota manera, també hem de dir que també s'ha revisat el Pla General d'Ordenació Urbana de tot el municipi, que només queda, els capellans queden fora, perquè hi ha solars a zones perifèriques de Muro, on ell voleu permetre tan necessitades habitatges plurifamiliars, perquè, clar, el problema dels habitatges el tenim a tota Mallorca, no només a Palma. A Palma sembla que hem fet un ou de dos vermells. Això és el problema, però el problema és arreu de Mallorca, no és així?
Exacte. Nosaltres l'únic que hem de fer és intentar, allà on el planejament nostre de fa 23 anys, com bé diu, ha estat una manera de dir nosaltres anem cap aquí, anem a intentar que se pugui fer un poc més. Nosaltres tenim la distribució que sempre tenim. Casa Corral, el que fan sempre quan anem a la notaria, que diguem Casa Con Corral, pues, el que hem d'intentar és augmentar la capacitat de construcció de cada un dels nostres solars. Que els nostres solars, allà on tenim que tenim capacitat de créixer dins Muro, pues, poden donar l'oportunitat en què en vez de ser una unifamiliar pugui ser una plurifamiliar. vale? Que pugui ser. Tot això s'ha de modificar damunt del pla general, perquè si no se modifica el pla general no podem actuar. Per tant, hem de caminar cap aquí. Bueno, llavors també hi ha incongruències, com són, nosaltres tenim un casc antic, tot un dels primers que se va fer gràcies a don Gabriel Gomà, que va ser el que va declarar el nostre casc antic com a tal, i que vosaltres bé sabeu, també va donar a l'estat, li va donar el nostre Museu Etnològic de Muro, que sí. El va cedir, que era la seva, que era que seva, sí. Ho va donar a Patrimoni Nacional. Per tant, venint d'una organització molt antiga, i allà on nosaltres tenim el centre del casc antic, allà on no es poden fer segons quin tipus d'actuacions. Però el que també és vera, que la persona que té una vivenda dins el casc antic, pues, no pot fer el que fan els altres, per tant, han d'intentar donar facilitats a la gent perquè pugui modificar que seva aquesta casa antiga i que pugui ser habitable. És a dir, són moltes de conseqüències de tot això, i és el que hem d'intentar és reorganitzar el municipi perquè sigui un espai molt més pràctic i llavors nosaltres puguem tenir unes normes bàsiques de convivència en el tema d'urbanisme.
I sí que és necessari per al fil de l'agulla perquè fa molt d'anys que se parla de les casetes dels capellans i aprofito, com faig cada dia, per fer proselitisme mallorquí. Segur que molts de mallorquins no heu estat en les casetes dels capellans, ja ho ric, perquè cada dia faig propaganda de fer turisme interior. I de pegar un vot a les casetes dels capellans perquè és preciós, a mà esquerra després vos quedaran les platges de Muro, que és preciós també, i si no, a mà dreta Can Picafort. I berenau per allà, feis una volta, perquè ara que fa aquest sol tan maco per fer fotos, no vos penedireu. Miquel Porqué, Balda de Muro, moltíssimes gràcies per atendre'm-nos i bon cap de setmana. Gràcies, Balda.
Moltes gràcies a vosaltres per preocupar-vos per Muro d'aquesta manera. Molt bé.
No
moltes
faltava d'altra, és la nostra feina. I a tots vosaltres també, bon cap de setmana i fins dilluns. Salut a tots.